Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Roquetes celebra la festa del 14 d'abril, en què aquest any 2022 es compleixen 172 anys del naixement de Roquetes com a municipi. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, envia aquest missatge a totes les roqueteres i roqueteros per celebrar la festa del 14 d'abril d'aquest any 2022.
Roqueteres i roqueteros, m'adreço a vosaltres per felicitar-vos el 14 d'abril, una festivitat en què celebrem 172 anys d'història de la nostra ciutat, 172 anys en què Roquetes es va segregar de Tortosa. Com ja sabeu, una festivitat que va envoltada de molts actes i alguns institucionals i en què m'agradaria destacar-ne dos, i un és el reconeixement al roquetenc de l'any, que enguany serà per a l'Associació de Dones de Roquetes pel seu 25è aniversari. Un 25è aniversari que demostra la gran feina que porten fent des de fa molts anys tant la Junta actual com totes les juntes que han pogut passar per l'entitat i que des d'aquí encoratjo a seguir treballant tan bé o encara més millor si es pot del que ho estan fent ara. L'altre acte destacable de la festivitat del nostre 14 d'abril sempre és l'elecció de les pubilles i que en aquest any ens sentim molt orgullosos de poder dir que a part de la celebració de l'elecció de les pubilles també s'elegiran els nostres hereus per a les festes majors. Un fet que demostra la diversitat i que incrementarà la participació en la nostra festa local. És un pas endavant per a la nostra societat, dels quals jo com a alcalde i crec que tota la població ens hem de sentir molt orgullosos. A part d'això, tots els actes seran traslladats al cap de setmana següent del 14 d'abril, donat que és Setmana Santa, i coincidint en la festivitat de Sant Jordi. Un dia de Sant Jordi en què es tallarà el carrer Major des del carrer Sant Roc fins al carrer Pare Romanyà per crear una zona peatonal i segura on allí podem trobar, a part de les parades de llibres i roses dels nostres comerciants, una infinitat d'activitats culturals i lúdiques que han preparat tant l'àrea de joventut com l'àrea de cultura del nostre ajuntament i també moltes de les nostres entitats locals. Des d'aquí animo a buscar la informació de totes les activitats a la nostra web, roquetes.cat, com també a les xarxes locals de l'Ajuntament. Per part meva, només em queda animar-vos a sortir al carrer, a gaudir de la festa de la primavera, a gaudir de la festa local de Roquetes i, sobretot, desitjar-vos que passeu un bon 14 d'abril, que tingueu molt bona Setmana Santa i una bona Diada de Sant Jordi. Visca Roquetes!
Serveis informatius d'Antena Caro.
I des d'Antena Caro parlem ara de la celebració de la festa del 14 d'abril perquè aquest any es compleixen 172 anys del naixement de Roquetes com a municipi. I al llarg d'aquest mes es porten a terme diferents activitats i actes al voltant de la festa del 14 d'abril. Una festa que tindrà el seu gruix important de celebració el cap de setmana del 23 d'abril, la celebració de Sant Jordi, ja que aquesta setmana ha coincidit amb Setmana Santa. Per a parlar d'aquesta festa del 14 d'abril, tenim aquí els estudis d'Antena Caro a Siscoller, que és el regidor responsable de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, aquest any se compleixen ja 172 anys del naixement del municipi de Roquetes, una història que podem dir està envoltada de cert enigma, de fàbula, de ficció. Què ha de ser de tota aquesta història del naixement de Roquetes com a municipi?
Home, el que hi ha és història. Això d'enigmes, confabulacions, coses estranyes, jo diria que no, com a regidor de cultura. No sóc regidor de fenòmens paranormals. Mireu, en la independència de Roquetes surt en un moment de convulsió política a nivell de l'Estat. En aquest cas, tots sabeu que el segle XIX una de les coses per les quals se caracteritza és pel tema de les guerres carlines, en la qual Tortosa i Morella eren les dues places fortes a nivell del que era Catalunya i País Valencià, concretament en la figura del general Cabrera, que era tortosí. Bueno, mentre que Tortosa, com a gran ciutat, respectava allò de Dios, Patria y Fueros, que era l'eslògan dels carlistes, Roquetes, que havia nascut com un barri de Tortosa, allò apartat, a les afores, eren més liberals i, per tant, de propensió isabelina. Què vull dir això? Home, que a vegades, segons qui mana, fa i desfà. Llavors Roquetes, en el seu moment, sí que es dona el fet, el cas de l'estada de la reina Isabel II a Roquetes, en el que va passar, perquè es va trobar les portes de la muralla tancada, de Tortosa i va fer cap a Roquetes, a la casa de que després serà el futur alcalde, el Ramon Bosch i Rossell. Però gràcies a això també va ser, potser va ser això el desencadenant que Isabel II, sabent que Roquetes no era carlina sinó que era liberal i isabelina, va donar pues, bueno, la independència de Roquetes respecte a Tortosa, però no només va donar-ho a Roquetes, també va donar-ho a Jesús. El que passa és que Jesús no va poder fer front a les despeses municipals i va decidir tornar a integrar-se a Tortosa. O sigui que, per tant, Roquetes encara va entrar el tipus i, es va, bueno, i avui en dia fa 172 anys. Si no, també Jesús faria 172 anys de la seva independència. I aquí veu la diferència entre Roquetes i Jesús. Jesús és una AMD, Roquetes és un municipi independent.
I aquesta història que gira al voltant dels favors d'acollir a la Isabel II?
Sí, això sí, això es diu, segons compta el llibre de Tafalla, va ser que el que tothom coneix pel pont del Català, allí resulta que Ramon Bosch i Rossell tenia una finca. I per això es deia el pont del Català, perquè ells pervenien de Reus i se'ls deia, aquí tota la gent que parlava en oriental se'ls deia el català. No? Ells pervenien d'aquella zona, de la zona del Baix Camp, i el pont que passava per prop de la finca d'ell, tothom ho coneixia pel pont del Català. Doncs allí va ser el lloc on la reina, tornant a travegada, sortint de Tortosa, se va trobar en aquest home. Ell li va dir, diu, escolta, diu, bueno, li va dir, on va? Clar, la comitiva real, diu, no, és que m'ho trobo la porta tancada i tal, de Tortosa, diu, i marxem, aviam, em podem anar a dormir. Diu, doncs vinguin a casa meu a Roquetes, si volen, que els deixarem. I sí, si m'han vingut aquí a Roquetes, tal com consta el llibre de Ramon Tafalla. I suposo que això és cert, perquè també la família no ho ha desmentit. Dic que, per tant, hi ha un fet històric, un fet casual, però que després hi ha connotacions polítiques detrás que fan, bueno, això, no? Que fa 172 anys que se va proclamar un 14 d'abril com a municipi independent el 1850.
I des de fa ja un grapat d'anys que Roquetes celebra aquesta efemèride un 14 d'abril.
Pues sí, bastants anys. El que passa que, bueno, va estar durant la major part d'estos 172 anys no es va celebrar mai, pràcticament, i des de fa pues, una trentena d'anys pues, ja es va celebrant i es va, bueno, normalment, qualsevol poble, país, ciutat, sempre té dies assenyalats de reconeixement cap a aquesta comunitat que viu en aquest poble, ciutat o país, no? I Roquetes, doncs, bueno, ha sigut una manera de recuperar que va representar el 14 d'abril del 1850 a partir, doncs, bueno, de diferents esdeveniments i actes per commemorar aquesta data.
I aquest any 2022, doncs, també s'han programat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta festivitat. Què és el que s'ha preparat dintre d'aquesta agenda del 14 d'abril?
Bueno, s'han preparat un munt de coses. El que passa que enguany, tal com vosaltres havíeu comentat, el 14 d'abril cau en dijous de Setmana Santa, bueno, previ a la Setmana Santa, i això què vol dir? Pues que venen 5 dies de festa i la gent, pues, tothom acaba marxant. Això vol dir que els actes del 14 els hem acabat traslladant a la setmana de després, que és Sant Jordi. I llavors, pues, intentem d'una manera o altra fer la setmana que arranca l'endemà del dilluns de Pasqua, és a dir, el dimarts, de dimarts a diumenge, tota una sèrie d'actes que s'haurien fet per al 14, però que, aprofitant Sant Jordi, doncs, ho fem per en aquesta data. Excepció d'un acte que fem avui dimecres, a les 8 de la tarda, aquí a la Biblioteca Mercè, que és la xerrada institucional. Tots els anys va a xerrada institucional, i enguany és una xerrada institucional que va sobre... Va sobre Antonio García, el fotògraf de Mauthausen. Antonio García era de Tortosa, però la família és de Roquetes. Concretament jo ho soc, soc nebot. I tota la família estem a Roquetes, no? I llavors també és una de les maneres de poder donar a conèixer la figura d'esta persona, d'un oncle meu, aquí a Roquetes, i que era cosí germà del Canalero, els pares germans, no? I bueno, pues a partir d'aquí pues, bueno, explicarem qui era l'Antonio García, a què es dedicava abans de marxar a l'exili, on militava i què va passar quan va estar al camp de Mauthausen. Perquè clar, tothom coneix que el fotògraf de Mauthausen era el Francesc Boix, però Francesc Boix va ser el que li va agafar els negatius a ell, perquè el fotògraf no era ell. Ell el va agafar com a ajudant. El fotògraf era ell perquè ell era fotògraf a Tortosa ja, abans de la guerra, al carrer de la Rosa, concretament. I bueno, a partir d'aquí bueno, s'explicarà el llibre que s'ha fet, que és un treball de recerca d'un segon de batxillerat que es va fer l'any passat, la Tortosa, a càrrec de la Núria Aragonès, Maigí, i que davant d'això, doncs, bueno, lo va presentar a Tortosa, i llavors van dir que estaria bé poder-lo presentar a Roquetes, ja que part de la família estem a Roquetes. I llavors aprofitem per fer aquesta xerrada i la fem a la biblioteca, no a l'Ajuntament, perquè aquí a la biblioteca Mercè Lleixà tenim també una exposició dels deportats del Montsià al Mauthausen, i per tant ens lliga una xerrada amb l'altra.
Això pel que fa avui dimecres, aquesta tarda aquí a la biblioteca de Roquetes, però anteriorment ja s'han fet una sèrie d'actes i molts més que vindran.
Sí, sí, avui en venen molts. A partir de la setmana que ve, en este cas, ja arrenquem tot en actes, per exemple, de tipus cultural, podríem dir que tenim de cara al dijous, a les 7 de la tarda, als cines de Roquetes, se presenta una pel·lícula, en este cas del Mario Pons, que se diu L'Espill, del Mario Pons. Per què fem la presentació d'aquesta pel·lícula, perdó, d'aquest documental a Roquetes? A veure, el rerefons de del documental és que és una persona de Camarles que marxa a l'exili a Narbona. Roquetes, en este cas, tenim el segon alcalde republicà, Joan Castells Vilalta, conegut pel nom de l'Àguedo, que marxa a l'exili a partir del 39 i se'n va a Narbona, i allí mor, en la qual també nosaltres, com a equip de govern en el seu moment, vam fer un reconeixement a aquest alcalde i vam estar al cementeri de Narbona, on hi ha una placa de l'Ajuntament de Roquetes a l'entrada del cementiri, on consta que allí està enterrat Joan Castells Vilalta, i que en nom de l'Ajuntament de Roquetes i de la Generalitat de Catalunya se li fa un reconeixement. Aquella mateixa placa també la tenim a Roquetes. Lligat en això, el documental va sobre els exiliats, en aquest cas en la figura d'aquest home, però van marxar molts exiliats a Narbona després de la guerra. I preguntareu, per què van marxar gent d'aquí a Narbona? Pues perquè als anys 20 hi havia molts de jovens del territori, entre els quals l'Àguedo, i també família meva, que marxaven llavors, que se n'anaven a treballar fora. Marxaven a treballar a la Benema, al sud de França. I concretament molts anaven a Narbona. Què va passar allí? Pues, bueno, que van establir amistats. No van anar un any, van anar un, dos, tres, quatre, cinc anys. I això pues, teixeix amistats. En el moment en què marxes de casa i te'n vas a un altre país, el primer que busques són amistats. On van anar? Al puesto que ells havien anat a treballar, concretament a Narbona. També a Narbona hi ha arrossals. Això implica que també molta gent del Delta va marxar cap allà. I per tant, se va crear una bona colònia d'exiliats d'aquí del terreno a la zona de Narbona, entre els quals l'exalcalde de Roquetes, que pobre, tenia mala salut i va acabar morint allà als anys 40.
Una història que podrem veure al cine Roquetes, al voltant d'aquesta celebració de la festa del 14 d'abril, i com molt bé diem, el gruix d'activitats se concentra aquesta setmana per a la celebració del 23 d'abril. Uh-huh. A banda d'aquesta projecció de la pel·lícula L'Espill, què tenim més?
Bueno, llavors ja marxem o anem de cara al 23, que és Sant Jordi, i llavors en el dia de Sant Jordi pel matí se fan activitats infantils, durant tot el matí, bueno, es farà tot davant entre l'espai que queda entre l'església, per dir-ho d'una manera, i el carrer que ve de Jesús, el carrer Sant Roc, per dir-ho d'una manera, i tota aquella zona quedarà com a zona peatonal, on totes les, en aquest cas, establiments de Roquetes i sobretot llibreries ficaran les seues parades, i a partir d'allí tots els actes se faran baix a la calçada del carrer, és a dir, no hi haurà aparcament, no es podrà passar cotxes i per tant quedarà un espai tancat per a que es puguen fer tots aquests actes. Pel matí se faran tots uns actes dedicats sobre Sant Jordi i Santa Jordina, vull dir, serà uns contes coeducatius, i llavors ja de cara a la tarda, a les 5 de la tarda anirem a fer una sèrie d'actes més de tipus cultural, en aquest cas organitzat per la Biblioteca Mercè Lleixà i l'Ajuntament de Roquetes, l'Àrea de Cultura. Concretament a les 5 de la tarda estarà el Mac Ignasi, que farà jocs de màgia per als xiquets i xiquetes allí presents, i a continuació a les 6 de la tarda actuarà Arturo Gaia, on presentarà el seu disc Bon Aire 12, que bueno, és un disc atret sobre el que és la zona esta de la baixada del pont de Tortosa, que és el carrer Bonaire, que dona cap a la plaça dels Farols, i explicarà, bueno, però són cançons de la seva joventut en aquell barri de Tortosa de la plaça dels Farols, no? Recordar també que el dia 22, divendres, per la tarda, a les 8 i mitja de la tarda, hi haurà un concert d'òpera. Fa anys, de cara a... ho fem per Sant Gregori, fem algun esdeveniment de música clàssica a l'església de Roquetes. Però ja feia ara una sèrie d'anys que no es feien i ja, com tothom sap, durant aquests 2 anys cap aquí no s'ha fet res. Sobretot res de res pel tema de la pandèmia. Però enguany volem fer pues, bueno, això, que siguin uns actes del 23 d'abril i 14 d'abril reeixits, entre els quals tornem a recuperar la música clàssica, en aquest cas l'òpera, no lligada a Sant Gregori, sinó lligada a Sant Jordi. I per tant, el dia 22, per la tarda a l'església de Roquetes, en la col·laboració en la parròquia, se farà un recital d'òpera a càrrec de la Cecília Imí, que és soprano, i després acompanyada de 2 tenors i piano. I serà un concert, tot, aviam, dic que també tot el que es farà, tot són entrades gratuïtes, vull dir que per tant no es fa pagar res, i que una de les coses que sí que tenim, bueno, que sí que fem és, bueno, convidar la gent perquè vingui, perquè serà un concert, un recital, que dura 1 hora aproximadament, no dura més, 1 hora i quart, però que la persona que en aquest cas han contactat per organitzar l'esdeveniment ens ha dit que és molt bo i que la gent disfrutarà. Per tant, convidem a la gent per a que, si volen, de Roquetes, Tortosa, del territori, que puguen vindre perquè s'ho passaran bé. I tornant al 23, per la nit, també hi ha un concert de música a l'Hort de Cruells, per a que doncs, bueno, tots els joves que vulguen doncs, bueno, tinguin festa i puguen passar-se una vespre de Sant Jordi, la mar de bé, també. És a dir, intentem d'una manera o altra donar ventall de possibilitats per a tots els tipus de gent, crios, jovens, i no tan jovens, i més grans, etc etc.
I el diumenge 24 tenim ja el primer plat de les festes majors de Roquetes amb l'elecció de pubilles, i aquest any també, per primera vegada, tindrem hereus.
Hereus, doncs sí. Ha costat, entre uns i els altres, però entre patronat i ajuntament, però al final han ficat fil a l'agulla i comencem a tenir hereus. Com sempre, n'hi ha pocs al començament. També va passar això el primer any que es van fer pubilles, als anys 60, n'hi havia poques, 6 o 7. També d'hereus n'hi ha 4 de grans i 7 o 8 de minuts, però bueno, tot és començar. I que l'acte es farà a l'Ajuntament de Roquetes el dia 24 a les 11 del matí, i es farà doncs, bueno, la tria de l'hereu major i de la pubilla major i de la pubilleta i de l'hereu menut. Vull dir que bueno, doncs, estem tothom convidat, sobretot les famílies, evidentment. També s'haurà canviat el que és el sistema d'elecció de la pubilla major, perquè considerem que és un mal tràngol per a elles, de la manera que s'estava fent, i que per tant serà una cosa més, més informal, i que no posessin manelles entre l'espasa i la paret, perquè entenem que en 18 anys posar-se a parlar sobre preguntes i històries vàries de Roquetes i costums, etc., portar-te-ho estudiat i parlar davant de 200 persones, això talla hasta un que tingui 40 anys o 50 i no estigui acostumat a parlar en públic. Per tant, se canvia aquesta dinàmica i per, bueno, ser diferent, i també convidem a tothom qui vulgui vindre doncs a les 11 a l'Ajuntament de Roquetes, a la sala de plens. Però també dir que, sobretot, hi ha preferència per a les famílies, evidentment que són les que són els convidats d'honor, per d'una manera, per a representar, en aquest cas, els fills, o són fills, les festes de Roquetes. I és el que diem sempre, sempre és el primer acte de festes majors, encara que no ho sembli.
Això podem dir pel que fa als actes institucionals que s'organitzen per a celebrar aquesta festa del 14 d'abril, a part que hi ha altres entitats que també durant aquests dies realitzen diferents activitats. I ja que estem parlant de l'elecció de les pubilles...
Ah, m'havia deixat una cosa.
Sí.
El dia 23, a migdia, se fa el Roquetenc de l'any.
El reconeixement.
El reconeixement del Roquetenc de l'any. En aquest cas, enguany se fa a l'Associació de Dones de Roquetes. L'any passat va fer els seus 25 anys... i que, per tant, doncs, bueno, per la trajectòria d'estos 25 anys els reconeixerà com a roquetenques de l'any.
Això, com diem, pel que fa als actes institucionals, i ja que estàvem parlant de l'elecció de les pubilles i dels hereus, primera entrega de les festes majors de Roquetes, com a regidor també de festes, com s'estan preparant les festes d'enguany?
Home, després de 2 anys de patir, de què fem i deixem de fer, de muntar, desmuntar, perquè clar, els actes els has de preparar, i després te venia la normativa i et deia, ara això no ho pots fer, això tampoc, això no sé què, ara les restriccions, bueno, això era un dalt a baix. Enguany esperem que ja estiguin en plena normalitat i que estem preparant-ho com unes festes de fa 3 anys enrere, 10 dies de festa, en tot el que representa. El que sí que ens trobem davant d'això és que hi ha una pujada de preus impressionant en tot, i estem mirant a veure com quadrem tot el que s'ha de fer, perquè bueno, la gent ja ho sap quan va comprar, o ara en la llum, en el tema del gas, o en el tema en temes bàsics, no? La disbauxa que hi ha de breus, doncs, bueno, això també s'ho troba al patronat de festes i m'ho trobem a l'Ajuntament. Per tant, sí que la intenció és fer els 10 dies de festa, però tela, tela el pressupost, el que s'arriba a disparar respecte fa 3 anys. Sí, sí, vull dir, és, tot, o sigui, totes les butxaques ho noten i les entitats ho noten a nivell de pressupostari.
I tot i que falta encara dies, i que estem parlant de temes relacionats amb les festes, amb la cultura, enguany també tindrem tradicionaris, no?
Sí, i Eufònic, i Ebrefolk, i Sant Joan, sí, sempre que no mos trobéssim de cop i volta, que mos vingui algú de dalt i mos digui, senyors, com la pandèmia s'ha tornat a disparar, tornem a fer restriccions. Esperem que no sigui així, i per tant, la previsió és fer tot això que ha previst com estava previst com estos anys passats. Per tant, esperem i resem perquè això poguéssim tirar endavant. Perquè, clar, vull dir, no és dir, ho fem-ho. No, no, és que abans de dir fem-ho, ho has de preparar-ho tot. I es vol dir que has de parlar amb uns, has de parlar amb els altres, has de fer contractes, etc etc etc. I quan ja ho tens lligat, que et diguen, ara això no es pot fer. Dius, hosti, tota la feina que ha estat invertint i hores i temps i documents i papers, torna, no ha servit de res. I clar, per tant, esperem que tot allò que anéssim preveient per anar fent, que no ens trobéssim en un daltabaix de cop i volta.
Hem fet un repàs a les activitats que s'han programat aquest any per a la celebració de la festa del 14 d'abril, com dèiem, 172 anys del naixement del municipi de Roquetes. I ja per acabar, com a regidor responsable de l'àrea de cultura, què els pot dir a totes les roqueteres i roqueteros per celebrar aquesta festa?
Pues als roquetencs i a les roquetenques els dic que, bueno, ja que sembla que estem en una certa normalitat, sortiu, disfruteu, perquè sé que tothom no té ganes de poder sortir, de poder xalar, de poder, bueno, com a mínim, sortir de casa i relacionar-se amb la gent. Perquè hi ha una cosa que és molt clara. Tothom diu que per a viure es necessiten els diners, està clar. Se necessita ser feliç i es necessita que hi hagi cultura. Dic que, per tant, la cultura ajuda també a viure i a veure les coses d'una altra manera i, sobretot, a disfrutar, a gaudir i a passar-se-ho bé.
Això ho hem comentat amb Siscoller, que és el regidor responsable de l'àrea de cultura, també de festes de l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos totes aquestes activitats i esperem que siguin tot un èxit i bona festa el 14 d'abril.
Pues igualment i moltes gràcies, Antena Caro.
De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
Roquetes celebra la seva festa del 14 d'abril. 172 anys del naixement del municipi. Aquest dimecres 13 d'abril i a les 8 de la tarda a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, xerrada institucional del 14 d'abril. Antonio García, el fotògraf tortosí de Mauthausen, a càrrec de Núria Aragonès Maigí. I exposició Portes de la Memòria, deportació dels republicans ampostins als camps nazis. Roquetes celebra la festa del 14 d'abril, 172 anys del naixement del municipi.
De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Joves agricultors i ramaders de Catalunya, la JARC, situa en uns 500 milions d'euros les pèrdues de la fruita dolça i fruita seca provocades per les gelades que van tenir lloc entre el 2 i el 5 d'abril. El Pla de Lleida és la zona més afectada, amb més del 80% de la superfície de fruita dolça. El membre de l'executiva de COAG, la coordinadora estatal de la qual forma part la JARC, Jaume Bernis, explica que no es vivia una gelada com la de principis del passat mes de gener des de l'any 1991. Per això es demana des de la JARC que es considere el preu de les assegurances per gelada perquè diuen és massa alt.
No ens havíem trobat en una gelada com la que tenim aquí o com la que hem patit des de l'any 1991, vull dir, estem parlant de molts anys. Evidentment, tal com han dit els companys, tenim que fer èmfasi en que cal actualitzar la línia d'assegurances i aquesta feina que cal fer i que demanarem que es faci, doncs tenim obert, o tenim el camí obert en aquestes direccions generals i secretari general d'Agricultura del Ministeri perquè puguem fer aquesta reunió el més aviat possible.
També el responsable de la sectorial de fruita dolça de COAG, Osval Esteve, reclama mesures a l'administració per pal·liar els danys de les gelades, com ara ajuts directes.
demanem una ajuda directa als agricultors professionals. Una ajuda directa que ha de ser contundent i ràpida, perquè tots aquests professionals, totes aquestes explotacions que s'han quedat sense producció, puguin arribar a final de campanya amb dignitat i no tinguin que veure's obligats a l'hora d'acudir a les seues despeses o per inversions, per a adobs que han comprat o estocs que han fet aquests últims dies, degut al que s'apujaven els preus o que se prevé una escassez de tots els productes, per fer front a tots aquests pagaments i no tinguin que veure's obligats a tancar la seva explotació. Ajuts a fons perdut per establir sistemes antigelades. Fins ara no hi havia moltes de les zones de la nostra província que no estaven afectades per les gelades, per tant ara hi ha zones que sí que estan afectades i que en principi se preveu que pot continuar amb el temps perquè la climatologia està canviant, per tant es necessitarà protegir algunes d'aquestes zones perquè no torno a passar el que ha passat enguany i amb aquesta afectació.
Pel que fa a la fruita seca, el cap sectorial de fruits secs de Jar, Xavier Culleres, ha explicat que les gelades han afectat aproximadament el 60% de la superfície total d'ametlla de Catalunya.
Amb el tema de la fruita seca, les gelades van afectar igual que en la fruita dolça. En aquest cas, aproximadament el 60% de la superfície de fruita seca de Catalunya va estar afectada. Això serien unes 24.000 hectàrees d'unes 40.000 que hi ha a Catalunya en aquest moment, les quals majoritàriament són a la província de Lleida. Les comarques més afectades serien el Segrià, la Segarra, Garrigues, Urgell, Noguera, el Pallars Jussà, i a la zona de Tarragona hi ha una part de la Terra Alta que allí l'afectació estaria a l'avellana més que a l'ametlla, i amb aquestes hectàrees afectades estaríem en xifres del 90% més o menys d'afectació per mal del fred. Això suposaria una afectació de 15.500 tones de fruita seca afectades.
Finalment, el cap sectorial de fruita dolça de Jarc, Sergi Balué, també ha parlat de les pèrdues en fruita dolça que han provocat les gelades, el que suposarà, ha dit, una caiguda de contractació important.
En conjunt, parlem d'unes gelades que han pogut afectar entre el 80 i el 100% de la producció de fruita dolça de la província de Lleida, establint unes pèrdues que, tenint en compte les produccions anuals anteriors, es poden xifrar més de 500.000 tones, amb la conseqüent pèrdua econòmica per les empreses de Lleida. Unes minves productives que venen acompanyades d'unes reduccions dràstiques de la mà d'obra, d'una necessitat per fer les feines que ara no faran falta, deixant de contractar uns 40.000 temporers per les tasques del camp i magatzems agraris. Això comportarà una afectació laboral de milers de llocs de treball, directes i indirectes, de l'activitat frutícola i indústries auxiliars.
La JARC i l'organització aragonesa UAGA, ambdues dins de la COAG, la coordinadora estatal, han convocat per aquest dimecres al vespre a Alcarràs, al Segrià, una assemblea de productors de fruita dolça i fruita seca, a la qual també assistiran representants d'administracions i d'entitats locals. L'objectiu d'aquesta trobada és posar en comú l'afectació de les gelades i analitzar les mesures a reclamar per pal·liar els danys en l'agricultura.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els apicultors de Tarragona i les Terres de l'Ebre calculen que la campanya d'enguany esperarà el 95% de mel de romer respecte a l'any passat. La sequera dels darrers mesos i les gelades han afectat les flors d'aquesta planta silvestre. L'esperança, però, es troba en la flor del taranger, un fruiter de regadiu. El president de la cooperativa apícola tarragonina, Néstor Casanova, ha assegurat que el canvi climàtic és una de les causes principals del retard de la floració del romer.
Penso que el canvi climàtic està tocant molt el tema de, bueno, cada any passen més coses més rares del temps i això perjudica molt al sector que, bueno, al sector nostre, que dependem quasi el 100% del clima. Si no tenim suficient pluja durant X època de l'any, m'entens? La vella o la flor, m'entens? Que depèn de la fermel, bueno, és complicat, m'entens?
I és que, a diferència d'enguany, com ha explicat Néstor Casanova, l'anterior campanya de mel de romer va ser molt bona, amb 300.000 quilos de mel d'aquesta varietat. Enguany només s'ha pogut salvar un 5% de la producció d'aquest tipus de mel per l'escassetat de pluja i per les glaçades.
L'any passat sí, ha vingut, bueno, sí, la pluja molt bé en su època i, bueno, per això la primavera s'ha treballat molt bé, la floració ha anat molt bé i quasi tota la, bueno, la floració s'han fet més o menys. El romaní, el romer, molt bé i, bueno, tanto el Pirineo, Prepirineo i Pirineo també.
Pel que fa a la població d'abelles, s'ha recuperat el nombre d'aquests insectes gràcies a la presència al camp d'altres flors, com per exemple les d'ameler. Depredadors naturals com l'abellerol o la vespa, segons ha explicat Néstor Casanova, no són problemes generalitzats a la demarcació de Tarragona.
La zona nostra de moment, el tema de l'abellerol i la vespa pilotina no ha arribat encara com en altres llocs, al 100%, m'entens? Fa uns mesos que s'han trobat alguns nius aquí a Tortosa, a prop del Perelló, però ja t'he dit jo, de l'Avellol també, no som una zona de molta influència d'aquesta espècie que pot fer mal a les abelles. No tenim quasi, de moment. Nosaltres estem preparats ja, estem per part de la cooperativa, estem ja una mica concessionar a los socis de que siguen trampes y eso, para que intentem localizar los nudes de esta avispa lo más aviat posible y, bueno, intentem poco a poco, intentem que no arribe aquí el periodo, pero bueno, ya lo tenim ya casi a Tarragona, més amunt, a Prades, ya se han trobat esta avispa y, bueno, intentem que no arribe aquí, que no arribe de forma greu, no?
Però a banda de la davallada de la producció de mel de romaní, els apicultors de la cooperativa apícola tarragonina, tal com explica el seu president, Néstor Casanova, s'hi sumen altres dificultats, com per exemple l'encariment del combustible. És per això que des del sector insisteixen en la necessitat que les administracions també posin facilitats i ajudes per assegurar aquest negoci.
Nosaltres, el romer, ja t'he dit jo, per la falta d'aigua, sí que ha fluït una mica, però no ha arribat a acabar de fer, com diu, el cicle de fer la mel. Per falta d'aigua i ara per el gran fred que ha fet, la gran gelada, el romer s'ha perdut tot. Entonces, bueno, com dir-te, les caixes sí que s'han recuperat una mica, han sortit de l'hivern, de la invernada, com diu un altre, i se pensava que iba a anar una mica més, però per falta d'aigua i de lo fred que ha vingut ara, lo mal clima que tenim, s'ha complicat.
Actualment, la cooperativa apícola tarragonina té més de 200 socis que gestionen unes 40.000 caixes d'abelles. Es tracta d'una xifra que s'ha mantingut en els darrers anys i en el cas dels animals s'ha incrementat lleugerament. Aquest passat cap de setmana, al Perelló, un dels principals municipis productors de mel, es va celebrar la Fira Abril, un esdeveniment en què aquest producte és el protagonista. Diverses visites guiades en recordaran el 15 d'abril els cruents bombardejos del Divendres Sant que van assolar Tortosa. I és que el 15 d'abril de l'any 1938, Divendres Sant, Tortosa va patir l'atac més destructiu dels més de 80 bombardejos que entre el 23 de febrer de l'any 1937 i el 30 de desembre de 1938 van deixar anar l'aviació feixista italiana sobre la ciutat. Els 12 raids aeris que van fer durant aquell dia van llançar més de 20 tones de bombes. El resultat van ser barris sencers arrasats, com el de Pescadors, i desenes de víctimes mortals de les 123 en total que es van registrar a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Per tot plegat, aquella data és coneguda com a Divendres de Sang. Enguany, la data del 15 d'abril torna a coincidir amb la festivitat del Divendres Sant i per aquest motiu l'Ajuntament de Tortosa ha organitzat diverses activitats per recordar els fets d'aquell dia. Consistiran en diverses visites guiades a diferents espais que van ser protagonistes mentre Tortosa va esdevindre front de guerra. Concretament, se'n duran a terme 3. A les 10 del matí i a les 11 del matí, els participants podran accedir al refugi antiaeri número 4, ubicat al carrer Hemingway, darrere de l'antic cinema Fèmina, i posteriorment finalitzarà amb la visita a altres espais de la Guerra Civil. La tercera de les visites serà a les 12:30 i se centrarà en la visita al refugi. Les visites són obertes a la ciutadania de manera gratuïta i per poder participar hi cal reservar lloc prèviament amb un correu electrònic a tortosa@conficon-turisme.com. Recentment, l'Ajuntament de Tortosa ha dut a terme l'adequació de l'espai exterior del refugi antiaeri número 4 amb la realització d'un mural de grans dimensions a càrrec de l'artista Roc Bloodbock. La imatge evoca la destrucció que va provocar els bombardejos, reproduint algunes de les imatges que es conserven d'aquelles dates. El mateix autor ja ha fet altres murals d'art urbà a la ciutat, com els de la plaça Sant Joan, i en els pròxims mesos està previst que en dugui a terme un altre al nucli antic de Tortosa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Entre les novetats de la Setmana Santa destaca Compartimento número 6, una peculiar història d'amor entre una finlandesa i un rus durant un viatge en tren. També s'estrena Contando ovejas. Un jove solitari i infravalorat recupera l'autoestima per fer realitat tots els seus somnis. I Sandra Bullock i Channing Tatum protagonitzen una comèdia d'aventures, La ciudad perdida.
¿Es tu primer viaje en tren?
No.
¿Cómo se dice en finlandés te quiero mucho?
Haistavito.
Haistavito.
Guanyadora del Gran Premi del Jurat al Festival de Cannes, exequo amb la iraniana Hero, Compartimento número 6 és una pel·lícula finlandesa protagonitzada per una jove que agafa un tren direcció a Moscou. Quan puja al vagó, descobreix que al seu compartiment hi viatja un desconegut, d'origen rus. La convivència i una sèrie d'encontres improbables uniran, a poc, aquests dos éssers completament oposats.
Però me han dicho que es imposible acceder a esa zona.
Son unas putas holgazanas.
¿Puedo limpiar la escalera?
Tendrías que arreglar el escalón lo primero.
Prendeme la calefacción.
Arréglame la tele.
No sé arreglar teles.
Ah, Contando ovejas, l'Ernesto és un noi solitari, infravalorat pels que l'envolten i especialment pel seu veí, Leandro, un perillós traficant de droga. Tot canviarà quan hi apareguin tres companys de pis peculiars que tractaran que recuperi l'autoestima perduda i faci realitat tots els seus somnis, sense importar-li ni els mitjans ni les conseqüències.
Me habéis traído a las puertas de la ciudad perdida. Ahora preparaos para morir.
¿Había cientos de serpientes en este templo esperándonos?
¿Qué? ¿Y a ese? ¿Por qué no le muerden?
Esto es ridículo.
Borrar, borrar, borrar.
Sandra Bullock y Channing Tatum protagonizan La ciudad perdida. Bullock és la Loretta, una escriptora de novel·les romàntiques d'aventures ambientades a indrets exòtics i protagonitzades per un heroi molt atractiu que a les portades dels seus llibres és l'Alan, Channing Tatum, un model que centra la seva carrera en ser la imatge de l'aventurer. Durant la gira de promoció del seu darrer llibre, la Loretta és raptada per un multimilionari excèntric que vol que el guiï al tresor de la ciutat antiga al voltant del qual gira el relat. Decidit a demostrar que pot ser un heroi a la vida real, l'Alan intentarà rescatar la novel·lista.
Loretta Sage, voy a sacarte de aquí.
¿Por qué eres tan guapo?
Mi padre era el hombre del tiempo.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bona tarda. Durant les properes hores encara parlarem d'aquesta precipitació com a protagonista, però que ja no afectarà arreu del país, sinó que es centrarà sobretot cap a les comarques del Pla de Lleida i meitat sud del país. A la resta del territori encara podrà escapar-se algun ruixat, però la tendència és que a poc vagi minvant. També cap a la cara nord del Pirineu mantindrem el cel tapat i també es podrà escapar alguna precipitació feble. D'altra banda, de cara a demà tindrem un panorama molt diferent al d'avui. Ens espera una jornada força més agradable, fins i tot amb una temperatura primaveral de cara al migdia. I és que si avui parlem d'aquesta temperatura màxima que no ha superat els 15 graus i que ha estat força homogènia, de cara a demà, en canvi, tindrem una temperatura màxima de 24-25 graus la més alta i sobretot cap a la zona de Ponent. Cap a la resta del país sí que la temperatura màxima en molts indrets podrà arribar fins als 20 i 21 graus. També cal destacar que demà parlarem de força estones de sol, amb algunes boires a primera hora del matí, però amb la tendència de que vagin fent net i, per tant, ens espera una jornada força més estable, tot i que sí que hi haurà la presència d'alguns núvols. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.